El cafè de la ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz.
Llicències per obrir un nou local d'oci nocturn a Sabadell estan aturades durant un temps per tal d'establir quins són els criteris que han de definir en quin punt de la ciutat es poden obrir establiments d'aquestes característiques. L'Ajuntament ha explicat que la voluntat és posar en marxa taules de treball amb els agents implicats per establir els criteris clars sobre la nova regulació al voltant d'aquest aspecte. Una situació que, recordem-ho, arriba després que amb l'entrada en vigor del Pla Especial de Gràcia s'acabessin amb les llicències dels locals d'oci de la zona hermètica. Avui al Cafè de la Ràdio el que volem és reproduir una d'aquestes taules de treball per abordar diferents aspectes relacionats amb els locals d'oci i on podrien ubicar-se aquests locals. Per fer aquest exercici ens acompanya el Manel Navas, que és president de la Federació d'Associacions de Veïns del Vallès. Molt bon dia, de Sabadell, de fet. Molt bon dia, Manuel. També ens acompanya el Toni González, que de fet el coneixereu sovint a les vies de so, és el tècnic de Ràdio Sabadell, presentador del Vitamina Dance d'aquesta casa, DJ, i també que has participat en l'organització de diferents esdeveniments, com per exemple les Barraques de Castellà durant un bon grapat d'anys. Bon dia, Toni, gràcies per ser-hi.
Bon dia.
I també ens acompanya, que acaba d'arribar, el saludem, el Joan Cos, que és el president de l'Associació de Locals d'Oci de la Zona Hermètica. Bon dia, Joan.
Bon dia.
Tranquil, que anem a situar-nos una mica també primer al tema. El que volem avui és això, precisament, reproduir una d'aquestes taules de treball que s'han de produir a l'Ajuntament per valorar, abordar on han d'anar els locals d'oci de Sabadell, si n'hi han d'haver, si no n'hi han d'haver, on s'han d'ubicar, com han de ser, quines dimensions, quina relació han de tenir amb els veïns, i de tot això en volem parlar amb la taula que hem posat avui damunt la taula. I primer, potser la primera pregunta seria: què us sembla que l'Ajuntament hagi decidit, ep, aturem, fem una moratòria, estem un temps valorant i analitzant, i a partir d'aquí decidim on posem aquests locals. Manuel, què et sembla?
Primero, quizás valdría la pena situar algunos elementos claves, ¿no? ¿Qué es el ocio? ¿Qué es el ocio? Porque cuando hablamos de ocio no podemos centrarlo, creo yo. O sea, el ocio forma parte del paquete global que es la cultura, ¿no? Uh-huh. El ocio va desde hacer deporte hasta jugar a parchís, hasta jugar al dominó, hasta ir a una discoteca, hasta hacer el botellón. Cualquier tipo de actividad a estos niveles, cualquier cosa que no sea un trabajo obligatorio para ganarse la vida o en casa, por ejemplo, para trabajar en casas, ¿no? Cualquier cosa que signifique una cosa voluntaria y tal y cual sería ocio de una forma, ¿no? En plan general, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto que ahora lo que estás comentando es un tema muy específico, que es el tema justamente de ocio para un tipo de una franja de personas, que sería la gente más joven, que sería el tema de discoteca, el tema de cosas por el estilo. Insisto que el ocio abarca mucho más campo, y aparte de que abarca mucho más campo, también es cierto de que hay que contextualizar en cada uno de los segmentos sociales que existen. No es lo mismo el ocio para la gente joven, para la gente mayor, para la gente madura. O sea, hay diferentes circunstancias que había que mirarlo en cada momento, ¿no? Por eso, la oportunidad de hacer una mesa que no solamente especifique en particular si los locales deben de estar en un sitio o en otro sitio para poder hacer discotecas o para poder hacer sitios musicales y demás, sino que debe plantearse un poco como un proyecto de ciudad, como parte de un proyecto de ciudad que sería, bueno, aparte de otras historias, tiene que ser un poco qué propuesta de ocio tenemos en la ciudad para que los ciudadanos satisfagan sus necesidades.
Sí, una reflexión global, ¿no?
Correcto.
Sobre
los Eso seria bàsic.
De fet, és que l'Ajuntament ho ha senyit, i en parlàvem el dia 31 de desembre que ens acompanyava el Joan Cospa aquí a l'estudi, ho ha senyit el que han emulat usos polèmics, i dins d'aquests usos polèmics hi han posat moltes coses, hi han posat des dels locals d'oci nocturn, als clubs de cànnabis, diferents espais que han considerat fins i tot diferents espais religiosos que podien generar polèmica a l'entorn per tal d'establir, no?, quina regulació es pot fer al voltant d'això per evitar aquestes polèmiques. Quan ens acompanyaves el 31 de desembre, Joan, ens deies: si han posat en marxa aquestes taules, no ens n'han dit res, no en sabem res, no sé si en aquest mes que ha passat hi ha hagut algun avenç en aquesta qüestió i si us han dit alguna cosa. A la FAP diuen que tampoc, eh?
Nosaltres continuem sense saber res a nivell d'associació, ningú ens ha dit absolutament res, i simplement, doncs, bueno, jo, tal com et vaig comentar el dia 31 de desembre, em sembla que és un tema que tirem la pilota endavant i a veure quant temps passem més. El que no es pot permetre una ciutat de 200.000 habitants, com ha dit el company, no es pot permetre una ciutat de 200.000 habitants de no tenir uns locals d'oci. D'una manera, d'una altra, portem així 4 anys El que no pot ser és que una ciutat com Sabadell, amb la quantitat d'habitants que hi ha, la quantitat de joventut, que la joventut s'hagi de desplaçar a altres llocs per poder-s'ho passar bé. Entenc que ha sigut una pèrdua de temps i principalment amb el govern que hi havia fins ara no han fet absolutament res durant 4 anys i ens han enganyat, per almenys parlo pel tema de l'oci.
Toni, des del punt de vista del que treballa en el sector, també ho fa el Joan Cospe, però com a DJ, també presentador del programa d'aquesta casa, que passa molta gent per aquí també explicant la seva experiència, la sensació quina és del que ha passat a Sabadell?
A veure, el que jo he pogut recollir al Vitamina, que és el programa de música de ball que fem aquí a la ràdio, és l'opinió dels DJs. Són les persones que venen sovint al programa, venen a posar música, i sobretot quan es va fer el tancament dels últims locals de Zona Hermètica, jo volia que vinguessin a explicar què els semblava aquesta situació, i tots em deien el mateix: això s'ha de solucionar. No pot ser, com deia en Joan, que una ciutat de més de 200.000 habitants no tingui un pla, una normativa actualitzada, que portem doncs uns 4 anys aproximadament sense aquesta nova normativa. I ells m'ho deien, diu, és que nosaltres volem treballar, és que això és una feina. Molts es pensen l'etiqueta, no?, de treballar al món de la nit vol dir anar de festa, i no, hi ha gent que estudia i que al cap de setmana aprofita aquests llocs de treball per tenir un petit sou, per ajudar-se, i es queixaven d'això, que estaven perdent el seu lloc de feina. No parlaven de la diversió ni de la festa, simplement d'això. I unit al que deia també al company de la FAP, que és veritat, s'ha de definir què és l'oci, perquè l'oci està evolucionant. Estem a l'any 2020, l'oci que tenim ara mateix aquí a la comarca, a Barcelona tenim una ciutat al costat, que tenim moltes influències de Barcelona, al final estem molt a prop, i tot el que passa a Barcelona acaba també arribant aquí, no? El brunch, el vermut electrònic, cosetes, estils d'oci, que acaben funcionant també aquí. Doncs com s'ha de valorar aquest oci i com classifiquem aquest oci, no?
I sobretot on s'ha d'ubicar aquest oci, que crec que és el que ha generat més polèmica en concret a la ciutat de Sabadell, no? No crec que la polèmica fos tant, o potser sí, ho podem desgranar, que hi hagués una zona hermètica, sinó la proximitat de la zona hermètica als veïns, que generava unes problemàtiques determinades i que feia moure una quantitat de persones, n'hem parlat en repetides ocasions, molt important els caps de setmana, tot i que les darreries ja amb molta menys gent també passant per la zona hermètica. Clar, sobre l'on s'ha d'ubicar, hi ha hagut molts debats a la ciutat i crec que encara hi són tots presents perquè ningú s'ha posat d'acord.
I els que hi hauran.
I els que hi hauran, efectivament. Des del debat de... han d'anar tots junts en un lloc repetint una zona hermètica 2. L'alcaldessa Marta Ferrés deia a l'esmorzar d'aquest any que no hi està d'acord en fer una zona hermètica 2. L'anterior govern també estava d'acord en no fer una zona hermètica 2. Desgranar-ho per la ciutat, però com ho desgranes, on ho poses? Sobre això, què en penseu? On creieu que poden anar o com creieu que s'haurien d'articular, on s'haurien d'ubicar?
El tema está en que, claro, que lógicamente aquí hay una cuestión que hay que tener en cuenta también. El ocio es una cuestión y los vecinos y el descanso de los vecinos es otra cuestión. No puede ser una cosa contradictoria, porque si no estaríamos facilitando el ocio a una gente y facilitándole el ocio a otra gente, que sería dormir, por ejemplo, para entender un poco, ¿no? Es decir, que es un tema complejo. Por eso es necesario sentarse y discutir, poner todas las cartas encima de la mesa, los pros y contras en cada una de las situaciones. En este momento no podemos decir... vamos a hacerlo aquí o allá. Yo creo que sería es necesario una reflexión, repensar la situación y demás, ¿no? Lo que también es cierto es de que yo estoy absolutamente de acuerdo que lo que no podemos permitir es que la gente joven y no joven tenga que marcharse de la ciudad para buscar un ocio, digamos, ¿no? Para buscar una forma de satisfacer su deseo también de expandirse, de hacer una vida pues así, ¿no? Claro, eso es un tema que también tienen que tener en consideración por parte de las administraciones, ¿no? Y sobre todo debe de escuchar a la ciudadanía sobre qué es lo que más positivo. Tampoco sería bueno entrar en la competitividad con otros municipios y decir, oye, es que Sant Cugat, es que no sé qué. No, es que yo creo que tenemos que intentar mirarnos nosotros, ver cuáles son nuestras necesidades y a partir de aquí reflexionar cuáles son las medidas más adecuadas, más oportunas para hacerlo. Y eso seguramente ni los políticos, porque los políticos, hay una cuestión que es básica, tienen la representación del pueblo, pero no siempre tienen el sentido común. Por lo tanto, a partir de aquí, el sentido común y las cosas lógicas hay que mirarlas con la propia sociedad civil. Y eso quiere decir sentarse, que cada uno exponga sus razones, sus pros y sus contras, y a partir de aquí seguramente podemos llegar a consensos tanto tanto del tema geográfico de ubicación como el tema de si deben de concentrarse o deben de descentralizarse. Todo ese tipo de temas son cuestiones que serían fruto de una discusión, de un debate, de una deliberación en una mesa.
Uh-huh. Malgrat que no ens hem de mirar les altres ciutats, entenc que sí que són simptomàtiques del que podria ser o de què està passant, no? He de dir que ho hem intentat. Parlar amb diferents ajuntaments de la comarca per saber una mica quina és la regulació al voltant de la matèria. Sembla que és una qüestió de la que costa parlar-ne, perquè no hem aconseguit tenir massa èxit, també us ho dic. Però, si més no, ho hem intentat, trobar algun punt en comú de que algú ens expliqués una mica quin era el camí o què tenien en compte a l'hora de decidir on ubicar els espais. Sobre la concentració, Joan, tu, des dels locals d'oci de la zona hermètica, creieu que seria bo repetir una zona hermètica 2 en petit, potser?
Jo crec que repetir una zona hermètica com la que hi havia, evidentment que no. Però una zona hermètica com la que hi havia ara, amb una ocupació d'aforament de 2.000 persones, una ciutat com Sabadell de 200.000 habitants, i perdoneu que ho repeteixi constantment, jo crec que 2.000 persones, ara és clar, si comptem que n'hi ha 2.000 aquí, que Sant Quirze té una ocupació de 3.000 i tot ho barregem aquí a Sabadell, això és una altra història. Però pensem una cosa, es posi on es posi els locals d'oci, hi haurà problemes. Perquè els veïns de Can Rull, si és que s'ha d'anar a Can Rull, tindran problemes. Els veïns de la Creu de Barberà hi posaran problemes. Jo crec que la pensada que hi va haver amb la zona hermètica, nosaltres recordo que nosaltres quan vam anar a la zona hermètica anàvem al centre, i l'alcalde d'aquella època, el senyor Ferrés, ens va dir no, al centre no. Nosaltres ubicarem una zona industrial, i amb aquesta zona industrial podeu desenvolupar les vostres tasques. Al final es va decidir anar allà a la zona hermètica. El que sí ha sigut preocupant és que s'ha desmesurat. La zona hermètica va sortir de mare, però no és culpa dels... Nosaltres estàvem amb tots els papers en regla, vull dir, això va ser culpa del municipi, que en aquell moment pues, anava donant llicències. A veure, jo entenc que si això ho haguéssim tallat, nosaltres ho vam exposar moltes vegades. Partim en compte una altra cosa, tot el que ens deia l'Ajuntament ho feia. Això la gent no sé si ho sap, però nosaltres vam pagar quasi bé 100.000 euros, i tinc documents que els puc ensenyar on faci falta, per arreglar les places perquè poguessin aparcar els cotxes. Vam posar seguretat nosaltres a la zona hermètica, sense uniforme, perquè quan hi havia un problema, la seguretat, que les persones que es passejaven pel carrer avisessin els locals, i nosaltres des d'allà passàvem els temes a la Policia Nacional o als Mossos d'Esquadra. Vull dir que n'han fet de tots colors. El que no crec que no es mereix la ciutat ni nosaltres és el tracte que se'ns ha donat últimament. Que se'ns ha dit, tanqueu la persiana... Només us comentaré un fet. L'últim local que va tancar de la zona hermètica, el Drinking, el van fer tancar el 10 de desembre. 10 de desembre, quan tothom sap que les festes de Nadal és quan els locals facturen més. A veure, sigues una mica persona i tinguem una mica de sentit comú, com diu el company. En comptes del 10 de desembre, si haig de tancar, deixem fins al 10 de gener. Per almenys hauré fet una facturació, però no. 10 de desembre, tancada la porta. Això què ha comportat? Ha comportat que la zona hermètica, doncs hi ha 25 locals tancats, hi ha, com ha dit el company també, 250 persones que han anat al carrer, que cada cap de setmana, com deia ell, per estudiar i treballaven, era un treball. Ja sé que l'oci és festa, però és un treball. És un treball, i tot això crec que la gent no ho ha tingut en compte, per almenys el municipi.
Bé, el tema de la ubicació, no? De l'espai. Sí que podem mirar els altres municipis, però simplement per agafar influències o veure com ho fan allà, però tampoc ho hem de copiar, perquè cada municipi del Vallès és diferent. És a dir, mirem Terrassa, per exemple, el carrer de la Rasa, centre, just darrere de l'Ajuntament, al centre, 6 locals d'oci i que tanquen a les 5 i a les 6 del matí.
Mm-hmm. Amb veïns vivint-hi a prop?
Amb veïns a prop.
I
la Rambla de Terrassa, la Rambla Gara al costat, vull dir, aquest és un model. Ens anem a Sant Cugat, que ara mateix està funcionant molt des de que la zona hermètica ha baixat i ha desaparegut. Sant Cugat sí que té una mica més diversificat entre la zona de l'espai de Carpes a l'espai més tocant a Rubí, i després l'altre més tocant a Cerdanyola. Vull dir que podem mirar altres municipis? Sí. On s'ubiquen els espais d'oci normalment? També ens podem anar a Mataró. Els polígons. És l'espai on no molestes. s'ha de fer Sabadell això? Quins polígons tenim? Jo recordo l'època que va començar a córrer el rumor de ei, això de l'Hermètica va cap a baix i això acabarà tancant, parlaven de la zona de Sant Pau. És un espai també molt, molt urbanitzable, es pot urbanitzar, però clar, ja començar, no, és que tal negoci no vol que hi hagi aquests espais aquí, va com una mica de conflicte, no? S'hauria de mirar exactament quin és el lloc i si s'ha de desgranar, no? De posar un tipus d'oci potser més de discoteca en un espai i sales de concert, una jazz cava o un espai, per exemple, com el de Can Gambús. Per mi Can Gambús també és un exemple, no? D'aquests models d'ocis nous, que és més de matí, d'horari diurn, i que funcionen, que la gent també hi va i estan en un espai, estan a prop dels pisos, però com és de dia, la gent no interpreta que faran soroll, però potser sí que el fan, el soroll, però hi ha espai per aparcar. S'hauria de mirar realment, agafar influències d'altres municipis, però ser reals amb què tenim a Sabadell, quins espais i com es pot moure això.
Clar, a nivell de polígons a Sabadell la cosa tampoc que està molt variada, perquè hi ha Can Roqueta, però ho tens molt lluny també del nucli urbà, que també hi ha aquest debat, no? Al final, si te'n vas molt lluny, que és el que es parlava de Sant Pau de Riu-Sec, a banda del preu del sol, que n'havíem parlat també moltes vegades, la distància obliga pràcticament a agafar el cotxe, també. Si vols evitar que els joves agafin el cotxe, és un embolic que fa fort. La FAP, ¿qué piensa?
No, bueno, nosotros insistimos de que esto demuestra una vez más de que lo que no entendemos es por qué no se han creado todavía la mesa para discutir ese tipo de temas. Esa es la conclusión que yo creo que debería de, o la reivindicación que se podía realizar desde esta mesa que estamos tratando aquí, ¿no? Y el que exigir al ayuntamiento que se ponga las pilas, que realmente convoque una mesa, que se haga un método de trabajo, que en esa mesa los diferentes agentes sociales estén presentes y a partir de aquí discutamos, hablamos, deliberemos lo que haga falta y tomemos la decisión que sea. Pero aguantar 4 años más sin tener ningún tipo de respuesta me parece también una auténtica salvajada para la ciudad, porque creo que la ciudad merece tener sus espacios definidos y eso va muy ligado con un proyecto concreto, un proyecto determinado. No puede ser que no haya ningún tipo de proyecto al respecto y que hayan solamente, bueno, se haya cerrado cosas, bueno, ¿y qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? O sea, el tema es ese. ¿Qué obligas a la gente de aquí, de Sabadell, de la gente joven, marcharse a otras localidades? ¿Y eso qué? ¿Eso es lo que merece la ciudad? Pues es un poquitín el tema. Por eso creo que la reivindicación fundamental, más que buscar soluciones y dar respuestas concretas, sería crear la mesa de lo antes posible para que esto se aborde.
Clar, sobre aquesta qüestió recordo que el dia que ens acompanyaves també, Joan, parlàvem de que part de l'oci s'ha destinat en alguns locals del centre que estan fent una mica la funció sense poder-la fer en els horaris en els que es feia la zona hermètica, però sí que s'ha obert una nova sala abans de que hi hagués aquesta moratòria, alguns bars doncs, que tanquen fins tard, i tu ens deies, recordo, i això està generant problemes amb els veïns del centre. No sé si teniu constància, Manuel, que hi hagi problemes.
Sí, alguna cosa d'aquest tipus, sí. Sí, bueno, tampoco hay que sobredimensionar las cosas a veces, ¿no? Porque a veces se sobredimensionan y tal, pero sí que es cierto, por eso insisto, de que cuando, si hay consenso sobre un tipo, un emplazamiento, sobre un tipo de actividad determinada, hay consenso. Si no hay consenso es cuando generan los conflictos, y eso es lo que tenemos que intentar solventar, prever antes de hacerlo. Yo recuerdo, bueno, ya peino canas, ¿no? Pero, por ejemplo, en el Griffin, cuando yo iba en sus tiempos mozos en el Griffin, pues, bueno, también había vecinos que se podían quejar, porque la gente salíamos afuera a fumar o a hacer la charradeta o lo que sea, tal y cual, cuando finalizaba el tema, pero se convivía perfectamente, o sea, y era un local que estaba, no sé ahora, como hace tiempo que no voy, pero un local que estaba siempre, sobre todo cuando había conciertos, a tope, ¿no? Y bueno, y la verdad es que es posible hacer otro tipo de un tipo de local, y que la gente vaya entendiendo de que tampoco es tan brutal, siempre que haya consenso, siempre que haya acuerdo con los vecinos y con la sociedad civil de que es una algo más necesario. Mira, también podemos discutir de por qué el emplazamiento de determinadas fábricas, o sea, la posición suñía, por ejemplo. O sea, hay cosas que dice, bueno, si tenemos que empezar a decir
sí,
cosas.
Sí, todo.
Es que por eso digo, hay que buscar siempre las mesas suficientes para poder discutir, de poder deliberar y poder llegar a conclusiones, ¿no?
Mitjoreta més encara per parlar de com ha de ser l'oci nocturn i no nocturn a la ciutat de Sabadell, abordant doncs la situació en la que ha quedat la zona hermètica, abordant la situació, com dèiem, d'una ciutat sense oci nocturn, com és el cas de Sabadell, amb alguns locals puntuals al centre, però sense opcions d'oci nocturn en gran part. El Toni deia abans, l'oci s'està diversificant, estan entrant altres models d'oci, que en tots els casos no substitueixen, però, el model de la discoteca, és a dir, encara hi hauria d'haver discoteques o s'ha superat aquesta fase i ja no caldria?
Sí, sempre, jo crec que l'espai de les discoteques també s'ha de dir que ha de ser un espai transversal, no? Que pugui anar tant gent jove com gent gran, és a dir, tothom té ganes d'oci. Hi ha moltes maneres de gaudir de l'oci nocturn o diurn. I tal, que és igual que tinguis 18 anys, com si vols tenir 30, estàs fent un aniversari i surts un cop al mes. Està clar que no sortiràs cada cap de setmana, però aquella gent necessita també ballar la música que escolta a la ràdio, la música que escolta al seu Spotify, té ganes de sortir i d'escoltar-la a una discoteca i ballar-la i tenir aquest espai, no? Fins i tot els meus avis doncs anaven a fer balls de saló, també era un tipus d'oci això amb música, i moltes sales d'aquestes també eren de nit. S'ha de mirar a veure si tothom realment necessita discoteques. Jo penso que en general sí, però també sí que és veritat, com deies, que hi ha està molt diversificat ara mateix l'oci. També ha pujat molt, i això hi ha informes i estudis, els concerts, la música en viu, els festivals, tot això ha pujat moltíssim i la gent jove s'hi enganxa. Els grups, avui en dia també seguir un grup és més fàcil, un grup de música, té xarxes socials, saps on actua, arriba a les festes majors a l'estiu, és que tens la llista de tots els pobles on actuen, et mous, és un altre tipus d'oci, potser deixes de banda més el tema de les discoteques. Però sí, és compatible el món dels concerts, amb les discoteques, amb un bar musical, fins i tot amb això, amb espais més de matí, per fer una copa a l'aire lliure, un vermut, tot és compatible.
I aquest és un tren que Sabadell tampoc està agafant, el tren dels locals on fer música en directe. Els locals ens diuen que hi ha moltes dificultats doncs per aconseguir llicències per poder fer música en directe, per poder aconseguir també aquest espai doncs de més als festivals, etc. Fins i tot els grups de música lamenten doncs les dificultats que tenen per trobar espais on ensenyar la seva música, no? És un tren que els locals d'oci també podrien agafar en certa manera, si hi hagués una reconversió del que era la zona hermètica cap a aquest camí?
En certa manera ja l'havíem agafat. Nosaltres ja ho havíem proposat. Nosaltres concretament havíem tingut actuant a Sau, aquell moment, havíem fet música en directe, havíem fet òpera, concerts d'òpera, per Sant Esteve, les discoteques, el que deia el company, això que, bueno, doncs mira, l'oci és per tot, per gent gran, gent jove, gent petita, és per tot. Per tant, nosaltres ja ho havíem fet, el que passa que el recolzament que teníem, o sigui, si anàvem a mirar el tema econòmic, perfecte, vull dir, venia gent, feies òpera, ara feies un concert de Sau, cap problema, però clar, necessitaves també un recolzament per part de les institucions de jugar amb aquest tema. Sempre era no. Per tant, va arribar un moment que vam desistir d'aquests temes, però ja s'havia fet la zona hermètica. Si mirem anys enrere, tot això s'havia fet.
No, el tema és de que, bueno, insisto de nuevo en el tema de lo que es el ocio, porque el ocio es una cosa que es un concepto muy genérico y que, claro, insisto, ocio es pasear por la avenida Mata de Pera, hacer la ruta del colesterol, la gente que los domingos va así de gente a pasear y tal. Ocio es jugar al dominó, la gente mayor en los centros cívicos. Ocio es hacer lo que tú decías, hacer el vermut o hacer la charradeta con la familia después de la... Todo es ocio. Claro, no la centremos solamente en el tema de discotecas. Bueno, yo cuando era más joven, pues bueno, el San Carlos, el Espronceda, el Dubois, las discotecas que han habido en aquellos tiempos, que han ido evolucionando y toda la historia, pero seguramente tendrán que seguir existiendo porque la gente tiene ganas, los bailes particulares ni te hablo, o sea que también todo ese tipo de temas que eran lo lógico que había y ha ido evolucionando hacia donde estamos en estos momentos, y yo creo que sí, sitios para bailar y tal, va a ser necesario, ¿no? Pero creo que el ocio es un concepto más amplio, y yo insisto que justamente, como todas las cosas en la humanidad, si no queremos actuar de forma reactiva continuamente, que entonces lo que nos lleva es que no tener ningún tipo de planificación, hay que proyectar, hay que hacer un proyecto global de ocio en Sabadell, pero global, quiere decir desde discotecas, bares musicales, no sé qué, espacios públicos que se pueden utilizar para el ocio, todo, es que hay que hacer una cosa global y atender a las necesidades de cada uno de los sectores de la sociedad, porque claro, los sectores de la sociedad son desde 0 años, como quien dice, hasta los 80 años, por lo tanto es una
un abanico amplísimo, ¿no? Y ahí todo será también transversal, evidentemente, en muchos casos. Pero eso hay que sentarse y planificar las cosas, porque es que si no, iremos discutiendo si la montamos en la calle Covadonga, la discoteca, o la montamos en la calle Toses. No, si no va por ahí la cosa va por eso, sentarse, planificar, ver las necesidades que hay, y a partir de aquí adecuar las necesidades que tenemos, lo que quiere la gente en estos momentos, en base a todo eso, a ese proyecto. Pero vamos, eso es lo que, por eso insisto, y reivindicamos una vez más el tema de crear las mesas necesarias, los debates necesarios, para que esto se concrete lo máximo y lo antes posible, porque tampoco podemos perder pasada en este tipo d'aspectos.
Jo crec, com diu el company, que això és urgentíssim, perquè el que no podem fer és anar passant les setmanes, els mesos, el mes de maig, si no recordo malament, va ser com es va fer el canvi de govern. Estem a febrer i encara no sabem res. Vull dir, hi haurà passat un any per desenvolupar tot aquest tema. A mi em van estar parlant de que 20, 22, 23 mesos. O sigui, si contem un any més 20 mesos, ja ens anem a 3 anys. Amb aquest govern li queda un any, eh? Li queda un any. Llavors, què hem de fer? Que vindrà un altre govern i el que hem intentat parlar, si hi ha una taula, com diu el company, resulta que no es fa, què? Hem de tornar a començar de zero i anar sumant anys? Jo crec que no, jo crec que és un tema que per la ciutat és super urgent. I deixem a banda les discoteques. És un tema super urgent, el diversificar l'oci a la nostra ciutat.
Sí, sí, a més ara el tema, diguéssim, que s'ha refredat, és a dir, no hi ha espais d'oci, no estem en un punt calent del conflicte com aleshores, no? És un bon moment per seure, per parlar i per començar a treballar en aquesta nova, en aquest nou ús i la normativa aquesta municipal per fer que tot torni a funcionar, però bé, i agafant els errors del passat, està clar, però és un bon moment ara, no estem en un punt calent ni de conflicte, és un bon moment per parlar ara mateix.
Sí, de acuerdo absolutamente de que es un buen momento para empezar y tal, ¿no? Y intentar no caer en los errores que se han cometido en el pasado, sino intentar mirar hacia adelante, ¿no? Por eso digo que a ver si tienen sentido común y a ver si realmente son capaces de decir, oye, vamos a crear un encuentro, vamos a hacer un primer encuentro y vamos a sentar los actores y los sujetos y todos los agentes sociales y vamos a intentar montar una mesa, esto, hacer con una metodología de trabajo y a partir de aquí esto, perdona, seguro que hay conclusiones.
Perdona, esto supongo que a vosotros os lo deben haber dicho, ¿no? ¿No?
Primera noticia. Yo cuando he venido aquí, era la primera noticia que me he tenido, ha sido ahora, ¿eh? No he tenido.
A nosotros sí que haremos la única reunión. Nosotros, de 10 minutos que tuvimos, y haremos una mesa.
Más todavía, nosotros como federación estamos en el Cercle d'Entitats, que es que agrupamos más de 100 entidades a nivel de todo tipo, ¿eh? Y uno de los elementos es montar mesas de trabajo para generar un proyecto de ciudad, y en particular en el tema de en la mesa de cultura, uno de los elementos, evidentemente, está el tema de ocio, ¿no? O sea, que es un tema a abordar como para hacer un proyecto. En ese proyecto de ciudad tienen que entrar todo lo que signifique configurar una ciudad de futuro. O sea, no de una ciudad para mañana, sino de futuro, de 10, 15 años. Pero claro, hay que empezar a trabajar ya desde ahora, si no es imposible lo que tú decías, ¿eh? El tiempo pasa que vuela, ¿eh? El tiempo vuela absolutamente, ¿no? Y te das cuenta y no se ha hecho absolutamente nada, promesas o comentarios y tal, pero no se ha sentado nadie a hacer concreciones, ¿no? Y justamente uno de los temas, insisto, que en el tema del Sabadell Cercle d'Entitats, justamente estamos trabajando el tema de cultura, una de las mesas que existen, y el tema de ocio está dentro del paquete, porque nosotros consideramos, lógicamente, que el ocio es cultura, o sea, no es otra cosa, el ocio para nosotros es cultura, no es una cosa al margen ni una cosa marginal, sino que es justamente cultura por todo lo que decía, porque es que forma parte intrínseca de nuestra vida, de todo, cada uno, desde ver la televisión hasta todo, cualquier tipo de acto que signifique una cosa, un acto voluntario por parte tuya para pasarlo bien, para estar bien, para compensar tu personalidad y tal, es ocio, ¿no? Y a partir de aquí consideramos que es necesario abordarlo de forma seria.
Lo lamentable es que las y perdoneu que parli d'empreses, perquè jo ho represento.
No, sí.
Les empreses que estaven aquí a Sabadell, el lamentable és que hagin tingut de marxar de la nostra ciutat. O sigui, estem parlant d'empreses que s'han hagut de marxar de Sabadell perquè aquí a casa seva no els volien. Això és molt trist. És molt trist, i econòmicament ja ni en parlem, el que ha representat això. I llavors, doncs, bueno, Estàs esperant la taula, el diàleg, el sentit comú, però no arriba mai.
Clar, aquesta taula, de fet, no se'ns ha comunicat tampoc als mitjans de comunicació qui l'ha de formar. Es parlava de tots els agents implicats en el cas, per tant, enteníem...
Sí, sí.
Que entenem que tenim agents implicats en el cas i hem volgut representar-la en certa manera avui al Cafè de la Ràdio, perquè hi ha moltes qüestions a abordar, no? I una altra qüestió que hi ha de fons i que crec que marca també personalment la dificultat que hi ha en abordar aquesta qüestió és l'ús que es fa de les discoteques en l'àmbit de l'alcohol, no? És una cosa que s'ha d'explicar també. Es parla del botellón, es parla dels problemes de seguretat que generen, el Joan ens explicava, hem generat tot un seguit de coses internes per evitar els problemes de seguretat, però hi eren, els controls d'alcoholèmia, etc. Clar, aquest és un debat, una qüestió que tenim tancada en un calaix i que no obrim, però al final és una qüestió també de com relacionem l'oci amb la beguda, amb d'altres drogues, no?, que poden estar relacionades, i al final és una qüestió també, i ho hem parlat moltes vegades en aquesta tertúlia, de com la societat educa la societat en si mateixa, no? Perquè al final és associar directament l'oci a determinades coses vol dir que la societat en global no està fent la seva feina, no?, en aquest sentit, i no està pensant en l'oci de les discoteques, com deia el Toni, per gaudir de la música, per venir a ballar, per compartir, sinó que va un pas més enllà, no? I això també és una qüestió que potser en aquestes taules, pregunto, si considereu, també s'hauria d'abordar, no?, aquesta qüestió global de l'educació de l'oci, l'educació que al final també és l'educació en cultura, no?, si ens ho mirem des d'aquest punt de vista. Què en penseu, Toni? Tu que hi estàs més en el dia a dia de la nit.
Sí, jo ho he viscut, això, i tens raó. Hi ha persones, hi ha usuaris del món de la nit que no entenen el passar-s'ho bé si no hi ha alcohol pel mig, i bueno, malauradament vivim en un país amb aquesta cultura, el turisme, hi ha turisme molt concret, que ve a veure'ns només per això, per la llibertat, pels horaris, pels preus... Bé, però s'està treballant amb això. Fa una setmana al nostre programa el Vitamina explicàvem que Balears està treballant amb un decret per regularitzar tot el tema d'alcohol, de determinades pràctiques de les discoteques per vendre més alcohol, no?, per fomentar aquest consum d'alcohol, i també per actes com el balcònic, no?, que això també ho podríem veure en poblacions com Salou, com Lloret. És un tema també, ja estem parlant de govern també, i quan parlàvem d'educar, doncs, això és superimportant en aquesta taula de negociació per dels empresaris, dels veïns, de gent que hi treballa també. L'Ajuntament ha de fer un treball molt dur amb altres regidories, com poden ser la regidoria de sanitat, si parlem de consum d'alcohol, de joventut, i fer tot un pla. Hem de fer un missatge, no només és oci, s'ha de treballar en un missatge, això ha de ser institucional, ha d'anar de dalt cap a baix, i que la gent quan surti de festa vegi determinades campanyes de publicitat que en parlin d'això, no? La Generalitat hi treballa, hi ha campanyes de la Generalitat que en els concerts, com deia abans, doncs sí que hi ha estants on t'informen de atenció amb això, vigileu amb això, amb el sexe també, podríem parlar que el món de la nit està també, que això apareix també en el món de la nit, aquestes coses. Doncs s'ha de treballar amb totes les entitats i amb tots els organismes perquè al final no només sigui un pla d'oci, sinó alguna cosa més.
Clar, i al final el camí, ara et dono la paraula a Joan i després a Manuel, perquè entenc que el camí no és només de l'establiment d'oci, perquè si al final el problema el tens a la porta amb el botellón, aquí el control que pot tenir el responsable de l'establiment és limitat en allò de jo no li vendré a un menor, però si el menor em ve amb tot l'alcohol a sobre, poc marge de maniobra tinc.
Evidentment. Jo més et convido que vagis aquest vespre al pavelló del Gràcia i veuràs la quantitat de personal que hi ha allà fent botellona dintre els cotxes. I aquesta gent passa pel barri de Gràcia, segur, i molesta els veïns, eh? Sort que les discoteques estem tancades. Sort, perquè si no la culpa seria nostra. I hi ha l'altre tema, el tema dels contenedors que s'estan cremant aquí a Sabadell. No parlem d'això, tampoc. Això és el que diu el company. La societat està ha degenerat de tal manera que això és molt difícil de poder controlar. I llavors, què passa? Pues que les discoteques, i us demano disculpes perquè torni a parlar de discoteques, representa que s'emporten el problema de tot. Si entres en una discoteca, el que et costa l'alcohol són 8, 9, 10 euros. A veure, la gent té unes possibilitats econòmiques. Si fan el botellón, això dona per més, eh? Això dona per més, eh? Llavors, el problema el tenim les discoteques, que se't presenta la gent del botellón, que va tajada ja, que et volen entrar a la discoteca. I hem de ser nosaltres que prohibim l'entrada. que llavors nosaltres vam posar aquests serveis de seguretat externs, que llavors nosaltres fèiem la feina de trucar a la policia, d'avisar la policia perquè la policia vingués i fes una mica de neteja,
de
reconducció del tema. Vol dir que és un tema bastant, bastant complex.
I tabú, eh? Molt tabú, crec.
Sí, senyora, hay temas tabús y que son complicados el abordarlos, porque nadie quiere tirar de la manta ni nadie quiere realmente abordar las cuestiones como tienen que abordarse. Pero claro, es cierto de que nosotros no podemos arreglar el mundo desde Sabadell, pero sí que es cierto de que podemos aportar un grano de arena, es decir, que podemos ver que efectivamente de que la sociedad es la que es, que la sociedad de consumo es brutal, que el ocio se ha convertido en igual a consumo, o sea que si no, no hay ocio, sea de alcohol, sea drogas, cualquier tipo de, porque el alcohol también es otra droga, pero bueno, cualquier tipo de droga.
Sí, a comprar roba, es igual.
Efectivamente, ¿no? O sea que el consumismo es una cuestión que es básica, que la concepción que se tiene de divertirse es estar en un determinado estado, digamos, debido al tema del alcohol y otras historias, y bueno, y eso significa una reeducación, pero ya desde los colegios, ¿eh? O sea, ya es una,
sí,
es todo
total.
Un proceso que hay que intentar reconducir, que a ver, que tan placentero es leer un libro, un buen libro, que ir a un día, y que no, una cosa no quita la otra, ¿eh? Ir a bailar otra noche, o sea, es que no son cosas absolutamente compatibles, ¿no? Pero claro, eso es un tema, claro, la cosa es fácil, la cosa es mucho más fácil el no preocuparte de nada, el solamente ir a bailar y a beber y punto, o sea, pero bueno, que es un tema social de fondo, o sea, por eso es importante el hacer esa planificación desde la perspectiva de proyecto de ciudad, e introducir el elemento del ocio, el tema como un elemento cultural, y por lo tanto que necesita todos los recursos necesarios, desde las instituciones hasta los agentes sociales que podamos estar en una ciudad, para intentar reconducir, hacer las campañas que hagan falta, y el ver si hay un problema, abordarlo en particular, ¿no? Pero con una perspectiva de medio y largo plazo, porque si no, difícilmente saldremos de aquí, y de aquí 10 años estaremos hablando de esta situación, quizás agravada por otras circunstancias, como esto va evolucionando tan rápidamente, a saber por qué, ¿no?
Pero es complejo porque, por ejemplo, tenemos el problema del botellón, que el botellón se inició años A, y cada vez va en aumento, cada vez va más en aumento. ¿De quién es responsabilidad esto? Responsabilidad de la policía municipal. La policía municipal no tiene los suficientes recursos como para atajar el tema este. O sea que es un tema muy complejo, muy complejo.
I que no genera només el l'oci que pot estar relacionat amb les discoteques, perquè per festes majors...
Déu-n'hi-do,
també. Clar, la problemàtica que hi ha, o la situació que genera, per exemple, al voltant de les barraques. Sense anar més lluny, tothom n'has organitzat a Castellà,
sí,
dèiem.
I... a Castellà del Vallès, doncs, vaig col·laborar durant 5 anys aproximadament de la gestora, de la comissió de festes. Hi havia un treball constant amb l'Ajuntament. Això sí que és veritat, que l'Ajuntament de Castellà del Vallès, la regidoria de joventut i conjuntament amb la policia, moltes reunions per ei, com podem enviar un missatge de que la gent s'ho passi bé, però no ens desmadrem. Vigilem, si ve gent de Sabadell també que poden gaudir les nostres barraques, hi haurà controls d'alcoholèmia. És que això és un més un són dos, és que és normal, el cotxe no s'ha d'agafar si una persona ha begut. I això, com deia ara, si el botellón està, hi ha un augment del botellón, però és que el problema és que cada cop és més jove també, menors d'edat, i això no pot...
I molt menors d'edat.
Molt menors d'edat.
Hi ha molts, reben molts inputs a través de les xarxes socials, tenen moltes persones, no?, que idolatren, i ells, aquesta persona ho està fent, jo també ho faig, i es graven, i ho pengen, mira com vaig. Això s'ha de millorar des de l'escola, des dels instituts. Això és una feina constant que s'ha de treballar. Jo, en aquest cas, doncs, quan formava part de la Comissió de Festes de Castellà del Vallès, l'Ajuntament era conscient d'això, havíem fet campanyes, sense anar més junt, teníem un personatge que era com un cap gros, que era la imatge que els joves... sabien que jo volia dir festa major, volia dir festa, doncs vam treballar un missatge a través d'aquest element, d'aquest personatge, per explicar als joves de que no havien de fer el brètol, de que havien de vigilar amb el consum d'alcohol, de que no havien d'agafar el cotxe, i va funcionar. Els nanos, heu fet aquesta campanya amb el cap gros de la festa, doncs ens ha arribat el missatge, que guai que ho expliqueu així. Cap aquí també hauria d'anar una miqueta al tema de l'oci nocturn aquí a la ciutat de Sabadell.
Però fíjate, per exemple, que ja te comentava de que havia treballat en Sonars, en Barcelona, uh-huh. y ahí nunca se ha tenido en cuenta el educar nada, ¿eh? O sea, ahí era es tema de sacar la entrada, entrar dentro de, sí. del ámbito de Sonar y beber, escuchar música, evidentemente, pero es todo el tema. Dentro de Sonar no había casi nunca conflicto, era siempre la salida del Sonar, cuando te vas por Ciudad Bella, hablo de Sonar Día, ¿eh? Cuando te vas por Ciudad Bella, cuando ya habían los conflictos o lo que sea. Pero me vengo a referir de que no siempre hay voluntad, sino que lo que interesa es a ver cuánta gente ha venido, 20.000 personas. Oye, ya hemos batido récord o no hemos batido récord, hemos hecho tanta caja, o sea que, y cuanto más bares mejor, y cuanto más cervezas mejor, y cuanto más, o sea que es un poco la dinámica. Bueno, no sé, digo que es compleja la situación, es compleja, pero yo estoy de acuerdo de que o se aborda de una forma seria por parte de la administración y por parte de todas las instituciones que hagan falta los temas estos, intentar que cambie la gente el chip en relación al tema lo que es de la diversión, lo que es el ocio, pues, si no va a ser muy complicado, muy complicado. Yo a veces, porque siempre considero que el cine es muy futurista, siempre habla de cosas que pasarán, ¿eh? Yo cuando hablo, por ejemplo, veo películas de zombies, digo, es que esto, mira, a otros niveles, los virus y tal, que mutan a la gente, digo, fíjate lo que está pasando en China ahora, por ejemplo, digo, es que esto es casi una cosa, y pienso que en el tema de la gente joven, digo, no sé, cada vez lo veo, si no hay una reconducir por parte de las administraciones esta situación, se puede degenerar y puede degradarse cada vez más.
No, Joan, per això heu vist una evolució amb el pas dels anys, tu que fa molts anys que has tingut local a la zona hermètica, aquest canvi de la percepció del jovent respecte
sí,
a la nit?
Totalment.
Hi ha hagut un canvi radical.
Hem anat a pitjor. Estem anant a pitjor. Vull dir, nosaltres, de la gent que es movia aquella època per allà, i a veure, nosaltres vam ser dintre la zona hermètica el primer lloc d'Espanya que, quan els nanos venien els dissabtes a la tarda, els hi posàvem una pulsera, quan t'ensenyaven el carnet d'identitat, els hi posàvem una pulsera, i si portaven la pulsera d'un color, sabien que aquella persona, pues, com que no tenia els 16 anys, no podia prendre alcohol. Per tant, el camarer ja no li donava alcohol. Llavors, hi havia pulseres de gent que ja podia prendre alcohol, aquella persona. Vull dir, nosaltres ja hem vist que... I la joventut ha canviat molt. Ha canviat molt el que deia el company, també el tema dels instituts. És diferent. La joventut d'ara, no dic que sigui pitjor, eh? Però amb aquest aspecte, a través de les redes socials i tot el tema, ha canviat molt.
És a dir, sí que veu notar una diferència radical en els anys en els que veu tenir local.
I principalment amb aquests 4-5 anys que portem últimament, es va fer un canvi molt important, molt important. En negatiu, eh? En negatiu.
No, y todo es lo que tú decías, es un tema que todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo constata, pero que pocos remedios y pocas cosas se hacen para intentar reconducir esto, que no es fácil en absoluto, porque es tan fuerte la presión que tienen los chavales y las chavalas en ese aspecto, que le pongas un cartel de que si lleve no conduzca, por ejemplo. Pues no sé. Bueno, pero es que algo hay que hacer, algo habrá que hacer, ¿no? Alguna cosa habrá que hacer para que la cosa se vaya reconduciendo. Lo que no se puede hacer es que lo que es seguro es que si no se hace nada, va peor. Entonces, pues intentar hacer, bueno, y eso es un tema de hacer pruebas, y mirar aquí, mirar por allá, mirar por cómo, hacer cosas de forma transversal y multidisciplinar, que todos los agentes puedan involucrarse, es una posibilidad también. Y sobre todo, también, yo creo que es importante, aunque fíjate que es una cosa que puede sonar a chino, y es de que entiendan que hay otra forma de divertirse, hay otra forma de hacer ocio, hay otra forma, o sea, es posible otra forma, ¿no? Igual que decimos que hay otro mundo posible mejor, pues esto, que hay otra forma de hacer las cosas mejor y más satisfactorias incluso, ¿no? Pero bueno, eso es, insisto, es un tema complicado y complejo, que ahí nosotros podemos hacer lo que podemos hacer, pero tienen que ser otras instancias en las que pongan la carne en el asador.
Lo que sí es verdad es que incluso la gente, una falta de respeto, y parlo, por ejemplo, a nivel de les portes de les discoteques. Els porters, tothom els hi té una mania bestial, però t'has de posar la pell d'aquella persona, que està allà davant, que li venien persones i els hi faltaven el respecte, com no em deixis entrar, et fotré una patada. I el porter ha d'anar aguantant el tema, i això ha anat pujant, vull dir, la gent no té respecte, no té respecte amb les altres persones, i això amb una persona que està de cara al públic és molt difícil. I això ha passat per la falta d'educació, d'ensenyament, pel tema aquest.
Sí, sí. Esa falta de respeto hasta los profesores en la clase, ¿eh? O sea, tú vienes a los profesores y también te dicen de que,
vale,
es
vale,
que se nos
vale,
chotean.
Vale, pues mira, el porter és el professor. El professor de l'escola li falta el respecte. Pues imagina tu amb una persona que està a la porta d'una discoteca que també li falta el respecte. Vull dir que això no fa masses anys no passava, eh? El professor deia seu, fes els deures. Ara no. Ara m'agradaria que un dia féssiu un debat amb els professors, que no sé si l'heu fet.
El farem. Perquè, la pròxima tertúlia anirà en aquesta línia, crec.
Em sembla que us donaria molta informació.
Ens donaran. En parlem sovint, eh? Amb professors, i moltes vegades parlem de la corresponsabilitat, de la coeducació, que a vegades tot sembla que vagi en l'àmbit de l'escola o els instituts,
la
família o la societat en global té molta feina, i en parlàvem molt sobretot això al voltant del tema dels contenidors, no? Que l'oci es converteixi en cremar contenidors, com va semblar que passava en una època a Sabadell, doncs també diu molt de la societat i del civisme que ensenyem entre tots plegats. Per tant, les conclusions serien, per acabar una mica, on creieu que poden anar els locals? Va, a veure si els hi posem una mica fàcil a l'Ajuntament, diem-li alguna opció. El Joan Cos, quan va venir, deia, jo crec que tal com estem, ara que ja tenim els locals en propietat, en aquella zona de la zona hermètica, concretament on estem, els pocs que hi som encara no seríem el negoci, no, deies?
Jo em reafirmo amb el tema, amb els locals que hi havia fins ara, o sigui, aquests 4, 3, 5 locals que hi havia, perquè veig a venir que si fem la taula que s'ha de fer per parlar d'altres temes i comencem a diversificar a llocs de la ciutat, doncs no tindrem un problema, no tindrem 5 de problemes.
Yo me faltan elementos para poder hacer una concreción de esas características, ¿no? De todas formas, lo que sí que tenemos en cuenta es el tema de que donde se haga, lo que se haga, debe ser consensuado, insisto,
totalmente.
Y por otra parte, que no sea una cosa que moleste a los vecinos, sencillamente. Son las dos cuestiones que en principio habría que situar sobre la mesa. Y por lo tanto, exigir una vez más el que el ayuntamiento impulse la creación o cree la mesa para el diálogo, el debate y la deliberación de ese tema.
Sí, però més afegir l'espai a ser un lloc on molesti el menys possible, on es pugui fer aquesta activitat, i com deia el company de la FAB, doncs també potenciar altres espais de la ciutat, com poden ser Calestruc, que és un espai ideal també per gaudir de música en directe i que li falta una miqueta més de punys, més de força per programar i per fer cosetes també de nit, doncs potenciar altres espais de la ciutat també i veure si això avança, perquè ara mateix jo pel que vaig escoltant i el que rebo també al Vitamina per part dels DJs, aquí la gent té ganes de passar-s'ho bé, de posar música i de gaudir una miqueta de l'oci.
Els passarem la gravació a l'Ajuntament per si els hem ajudat en alguna cosa en aquest inici d'aquesta taula de debat al voltant d'aquesta qüestió. De moment, com dèiem, el tema de les llicències està aturat en moratòria durant un temps fins que es prengui aquesta determinació, segons ens havia dit un any, en principi aquesta moratòria mentre es prenia i es posava en marxa aquesta taula de debat sobre la qüestió. N'estarem pendents i, òbviament, ho explicarem a l'antena de Ràdio Sabadell. Gràcies a tots tres per haver-nos acompanyat. El Manuel Navas, president de la FAB, de la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell. També ens acompanya el Joan Cos, president de l'Associació de Locals d'Oci de la Zona Hermètica. Gràcies, Joan, per ser-hi.
A vosaltres.
I també ens ha acompanyat el Toni González, presentador del Vitamina Dens de Ràdio Sabadell. Avui a les 9, eh?
Avui a les 9. A música, les 9. Música.
I també DJ Sabadellenc, ja sabeu, castellarenc, DJ Ballasà, podríem dir, fem-ho tot
del
així.
Vallès.
Del Vallès. Doncs hem parlat també d'aquesta qüestió amb tots ells. Gràcies per ser-hi. Que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies.